Parets Migdia. Cada dia, a la una de la tarda, tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent a aquest dilluns, aquest 24 de febrer de 2025, amb tota l'actualitat de la jornada. Obrim el nostre informatiu avui parlant de la sessió extraordinària del ple al consistori celebrada aquest matí de dilluns a la sala Basar Cooperativa i que tractava sobre aprovar definitivament el pressupost d'aquest 2025. És un dels temes importants amb el que obrim el nostre informatiu. En tenim d'altres que tots aquí en format de titulars us avancem.
Aquest és el sumari de l'informatiu.
Han començat aquest passat cap de setmana les jornades de portes obertes a les escoles i instituts. En repassarem el calendari. S'acosta el Carnestoltes. Pocs dies falten per poder celebrar aquesta festa de gresca i disbauxa a Parets del Vallès. Serà el pròxim diumenge, 2 de març. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens parlarà de la llengua espanyola i en concret el 74%, una dada important a tenir present, el 74% d'uns habitants d'una ciutat que coneixerem dels Estats Units parla espanyol de manera oficial. Què us sembla? Serà la nota curiosa com a punt final del nostre informatiu. Després hi ha tota l'actualitat esportiva de la jornada amb el resum del cap de setmana. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla en nom dels serveis informatius de RAC 107, en Rosa Díaz. Comencem.
RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
Aquest matí de dilluns, en 24 de febrer, s'ha celebrat una sessió de ple extraordinari urgent, amb un únic punt a l'ordre del dia que feia referència a l'expedient de la proposta relativa a l'aprovació definitiva del pressupost municipal per aquest exercici de 2025, punt aprovat amb 9 vots a favor del Partit dels Socialistes, si sumem Esquerra a Parets, 7 en contra, d'Ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana, i una abstenció de Parets per la República, Junts per Catalunya. El pressupost municipal de l'Ajuntament per aquest exercici econòmic, juntament amb les seves bases d'execució i la plantilla de personal, s'han aprovat definitivament en aquesta sessió de ple d'aquest dilluns. Els comptes d'aquest 2025 s'han deixat a uns 33 milions d'euros. Comencem escoltant el secretari de la Corporació, Manel Ramal, que exposava l'únic punt de la sessió extraordinària de ple d'aquest dilluns 24 de febrer.
Vist que per acord de ple del dia 23 de gener del 25 es va aprovar provisionalment l'expedient d'aprovació del pressupost municipal per l'exercici 25, vist el certificat de secretaria sobre reclamacions presentades durant el període d'exposició pública, vist l'informe de la CAP de Serveis Econòmics que conclou que d'acord amb els motius exposats al mateix que procedeix desestimar les al·legacions presentades per l'empresa Squalo en no considerar que s'omet el crèdit necessari per complir les obligacions exigibles a l'entitat local, tal i com s'afirma el seu escrit d'al·legacions, a proposta de l'alcaldia se somet al ple el següent. Primer, desestimar les al·legacions presentades formulades durant el període d'informació pública per a la societat Squalo, pels motius i arguments jurídics que figuren en l'informe adjunt, aprovar amb caràcter definitiu el pressupost municipal d'aquest Ajuntament per l'exercici econòmic 2025, juntament amb les seves bases d'execució en els mateixos capítols, conceptes i imports de lo acordat inicialment. Aprovar definitivament la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, publicar l'anunci de l'aprovació definitiva de la referida aprovació en el butlletí oficial de la província de Barcelona, inserint el resum per capítols. Així mateix estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica de l'Ajuntament. Remetre còpia a l'administració de l'Estat, així com la Generalitat de Catalunya.
Els comptes municipals d'aquest any prioritzen les àrees relacionades amb les persones, com ara les polítiques socials amb les famílies que passen més dificultats econòmiques o col·lectius més vulnerables. Segons l'equip de govern, aquests són uns pressupostos equilibrats. Aquest exercici vindrà marcat per la Unió Europea, per l'aixecament de la suspensió de les regles fiscals de despesa. L'oposició, ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana, amb el seu portaveu, en Jordi Seguer, parlava del pressupost, destacant l'única al·legació que ha acceptat la secretaria municipal i que fa referència a la presentada per l'empresa Esqualo.
Avui seria com una repetició dels mateixos arguments que ja varen plantejar. En quant a les al·legacions presentades, veiem que l'única que ha acceptat, a priori, doncs, la secretaria municipal és la de l'empresa Esqualo, una empresa que reclama, pel que sembla, i segons hem pogut saber en aquests pocs dies que hem tingut per consultar la documentació de les al·legacions, el retorn d'unes quotes urbanístiques que va pagar en el seu moment a l'Ajuntament dins del projecte d'urbanització del que és el nou polígon UP5 circuit de Catalunya. Entenem, doncs, que l'Ajuntament pagarà aquest deute, aquestes quotes urbanístiques, i no tan sols pagarà aquest deute, sinó que haurà d'afegir, pel que hem llegit, doncs, uns 16.000 euros aproximadament corresponents als interessos de demora. Perquè si no hagués estat, perquè aquesta empresa presenta avui aquesta al·legació a l'aprovació del ple del que és el pressupost del 2025, doncs no en tindríem cap mena d'informació. Tot i que no s'accepta el que és l'al·legació d'Esqualo, esperem que l'Ajuntament saldi aquest deute, perquè el que no ens agrada és que s'hagin d'utilitzar recursos públics per pagar interessos de demora, perquè l'Ajuntament no ha complert la seva obligació precisament de pagar aquesta empresa.
Seguer afegia que, tot i el rebuig de les al·legacions presentades pel seu grup per part del secretari municipal, continuaran presentant-les, i així les detallava durant la sessió del ple d'aquest dilluns.
Pel que fa al nostre grup polític, no és la primera vegada que presentem al·legacions, i que pel criteri del secretari municipal, el seu criteri, que no compartim, però és el seu criteri, evidentment, és qui dirigeix en aquest sentit i qui prepara l'expedient, perquè, com hem comprovat al llarg d'aquests últims anys, el criteri actual del secretari municipal és que no admet les al·legacions que presenta ara Parets pel Canvi. Nosaltres, malgrat això, les continuem presentant, des d'eliminar o modificar partides referents a tensions protocolàries, tant d'alcaldia o de policia local, estudis i treballs tècnics, pel que fa referència al canal audiovisual local, el tema també de lloguers, interessos de demora, marxandatge, és a dir, qüestions que nosaltres considerem, i sense fer un treball molt minuciós, ja vam detectar aproximadament uns 271.000 euros. Vostès que governen segurament en podrien detectar molt més, i partides que es podrien destinar a altres qüestions que nosaltres considerem més prioritàries, com atenció domiciliària, per exemple, o per reforçar tot el que són les activitats de Nadal, tal com reclama la ciutadania de Paret.
Cal recordar que entre les àrees més destacades dels comptes aprovats per l'Ajuntament hi ha l'àrea de via pública, amb uns 2.600.000 euros, l'àrea de drets socials, amb uns 835.000 euros, l'àrea d'educació, amb 911.000, l'àrea de cultura, amb uns 846.000, l'àrea d'equipament, amb uns 3.300.000 euros, l'àrea d'urbanisme, amb 1.700.000 euros, i l'àrea de serveis urbans, amb 5 milions aproximadament. La portaveu de Parets per la República, Junts per Catalunya, va optar per l'abstenció a la votació d'aquests pressupostos gràcies a les 32 millores i propostes acordades amb l'equip de govern actual. Neus Jordà parlava de les propostes presentades per l'oposició i que consideren molt positives per a Parets.
Des de Parets per la República, Junts, veiem propostes molt interessants en aquestes al·legacions, tot i que no s'hagin acceptat, com és l'augment de subvencions esportives, el servei domiciliari, una partida pel Nadal a Parets, o més pressupost per la millora de la xarxa viària, l'enllumenat o parcs infantils, o la rebaixada en activitats de benestar. Són un seguit de propostes que avui no queden incloses perquè no s'han acceptat directament, han estat desestimades, però que confiem que hi podran tenir cabuda en properes modificacions de crèdit, ja que són realment interessants per la ciutadania. De la mateixa manera que hi ha una al·legació que ve per part d'una empresa privada, Esqualo, que confiem que, tal com se'ls ha donat a la resposta, aquest any veurà liquidat el seu deute.
El portaveu d'Ara Parets pel Camp Esquerra Republicana, Jordi Seguer, feia referència a unes al·legacions que el grup a l'oposició té constància, que han estat presentades per paretans i paretanes, i així ho traslladava al plenari.
El nostre vot, evidentment, que nosaltres som l'única força política d'aquest plenari que votem en contra d'aquests pressupostos el 2025, els 7 regidors i regidores d'Ara Parets pel Camp Esquerra Republicana. També volem advertir a la secretaria municipal que tenim constància que hi ha altres veïns i veïnes de Parets del Vallès que han presentat al·legacions i que no consten en aquest expedient. Per tant, només els diem que si no formen part i que si és així, aquest ple avui no tindrà validesa i les hauran de portar novament a aprovar, evidentment, en aquest mateix espai en els pròxims dies, perquè hi ha al·legacions i no són pas de grups polítics que no les han incorporat en aquest expedient. Per tant, nosaltres en aquesta segona intervenció volem que deixar constància i esperem que vostès en els pròxims dies doncs clarifiquin aquesta qüestió.
Des de Parets per la República Junts per Catalunya, Neus Jordà recordava que el seu grup va fer 68 propostes al pressupost d'aquest 2024. D'aquestes, 32 millores i propostes han estat acceptades per l'equip de govern paretà i d'aquí la seva abstenció a l'hora de votar els pressupostos.
Recordem el que sí hem aconseguit, que és la incorporació de 32 millores que gràcies al diàleg i a la mà estesa seran una realitat aquest 2025. D'aquesta manera, des de Parets per la República Junts som útils a la ciutadania de Parets, per fer realitat amb la col·laboració de l'actual govern doncs aquelles peticions que ens heu fet arribar a les paretanes durant els darrers anys, i confiem en que totes aquestes millores i més seran una realitat a Parets aquest 2025. En el cas de Parets per la República Junts també mantindrem el vot, però que en aquest cas és una abstenció degut als acords que s'ha arribat amb el govern municipal.
Per acabar, el secretari feia recompte dels vots i l'alcalde del municipi, en Francesc Uzgado, parlava del tema exposat per Ara Parets pel Camp Esquerra Republicana en referència a les al·legacions presentades per veïns i veïnes de Parets que no s'han portat a l'expedient.
La proposta queda aprovada amb 9 vots a favor, 7 en contra i una abstenció.
Doncs amb aquest resultat donaríem per acabat ple d'avui amb l'aprovació definitiva del pressupost. Revisarem això que ha dit el portaveu d'Esquerra Republicana, però no ens consta que hagi estat així.
Per altra banda, els pressupostos de 2024 també preveuen inversions destacades com la construcció de l'Institut Escola, la instal·lació de plaques fotovoltaiques, la reforma de la residència, el mobiliari de l'escola de música, les millores al pavelló, l'arranjament de la piscina, el pla de voreres i la millora de la xarxa viària. Així mateix, el pressupost també contempla una millora del contracte de recollida de residus, millores en l'enllumenat públic i inversions, com la primera fase de les obres del clavegueram de Can Riera o la nova passarà de la Riera Seca.
RAP 107, serveis informatius.
Aquest cap de setmana han començat les jornades de portes obertes als centres educatius de Parets del Vallès perquè les famílies coneguin els projectes educatius i les instal·lacions dels centres abans que comenci la preinscripció escolar per al pròxim curs 2025-2026. Les jornades es fan en diferents dies a les escoles públiques d'educació infantil i primària, també als instituts d'educació secundària i als centres concertats. I consisteixen en visites als centres educatius i en xerrades informatives. L'Escola Municipal Pau Vila, que va obrir la seva primera jornada aquest passat dissabte, tornarà a obrir les seves portes en la segona jornada de portes obertes dimecres, dia 26 de febrer, aquesta mateixa setmana, d'un quart de quatre de la tarda a cinc. L'escola Lluís Piqué obrirà portes un únic dia, serà diumenge dia 9 de març, de dos quarts d'onze a la una. L'escola Pompeu Fabra farà la primera de les dues jornades programades, dissabte 8 de març, de 10 del matí a dos quarts de dues de la tarda, i dimecres 12 de març, d'un quart de quatre a cinc de la tarda. L'escola Vilaparietes també obrirà les seves portes en dues jornades. La primera serà dilluns 10 de març, de les 3 a les 5 de la tarda, i la segona, el dissabte 15 de març, de dos quarts d'onze del matí a la una de la tarda. Hem parlat amb la regidora d'Educació a l'Ajuntament de Parets, Cassandra García, que ens parlava de les jornades de portes obertes pensant ja en el pròxim curs 2025-2026.
Doncs durant el mes de febrer donem el tret de sortida de les portes obertes a les escoles i dels instituts de Parets. Des de la regidoria d'Educació, doncs, com sempre, animar a totes les famílies a que visitin tots els centres educatius. Com diem també, no?, que tenim moltíssima sort de està en un poble on la qualitat educativa del nostre municipi és una qualitat alta, on cada centre educatiu doncs té la seva essència, el seu propi projecte, i la veritat que sempre ens agrada recomanar doncs que les famílies visitin tots els centres i que al final doncs decideixin on pensen que estaran millor com a família.
Pel que fa a les dates dels instituts d'educació secundària, les visites començaran a l'Institut La Sínia el dimecres dia 5 de març en dos torns, el primer a 4:45 i el segon a 5:45. Tots dos torns amb una xerrada i la visita posterior a l'institut, mentre que la de l'Institut Torremaya es farà en una única jornada i està programada per dimarts dia 11 de març a partir de 6:45 de la tarda. La mateixa regidora d'Educació, l'Ajuntament de Parets, recordava l'oferta educativa de casa nostra, que és molt bona.
Tenim molta sort en el nostre poble i tots els centres educatius gaudeixen d'una qualitat elevada, d'uns grans professionals a darrere. Jo sempre dic que les escoles són més que l'edifici, més que les parets. L'essència també la fa doncs tot aquest equip docent que hi ha darrere, que treballa incansablement doncs per oferir als nostres infants i joves i de retruc, no?, també a les seves famílies doncs aquesta orientació, aquesta formació, aquesta guia, no?, i aquest món tan apassionant que comença a l'etapa de bressol, evidentment, però ara comencem amb les d'infantil i primària i secundària.
Respecte a les jornades de portes obertes als centres concertats a Parets, a primera en obrir portes serà l'escola Acesco. Ho farà el dissabte 8 de març, de les 10 del matí a 2:45 de la tarda, amb una xerrada a l'inici a càrrec del director del centre. L'escola Nostra Senyora de Montserrat farà el mateix dia, dissabte 8 de març, la seva jornada de portes obertes a partir de 11:15 del matí i fins 2:15 en 5 torns, i els dies 4, 11 i 18 de març, dos torns més a 4:15 i a 5:15. Les jornades de portes obertes és la manera de donar a conèixer l'aposta que es fa a Parets per l'educació, les característiques dels diferents centres educatius, les infraestructures i els elements pedagògics amb què treballa cada centre. La regidora d'Educació ens parlava de l'objectiu.
L'objectiu de les portes obertes doncs és que les famílies coneguin i valorin cada centre educatiu, que s'imaginin, no?, el seu infant o el seu jove com se sentirà en aquell espai, amb aquell equip docent, i que evidentment doncs al final puguin escollir el que s'adapti millor al seu perfil de família.
Parets organitza de nou les jornades de portes obertes a les escoles i instituts del municipi. Els centres fan visites i xerrades informatives en diferents dies a les escoles públiques d'educació infantil, primària, instituts d'educació secundària i també als centres concertats.
Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
Aquest pròxim diumenge 2 de març, Parets del Vallès tornarà a viure la festa del Carnestoltes. La gresca i la disbauxa ompliran els carrers del municipi i l'aparcament del Pavelló Municipal d'Esports serà el punt d'arribada de la festa. Sa Majestat el Rei Carnestoltes visitarà Parets per omplir els carrers i places de festa. La celebració començarà cap a les 10 del matí al carrer Monistrol, on els participants al concurs individual s'hauran d'inscriure. Cap a les 10:50 arribarà el Rei Carnestoltes i la rua sortirà cap a les 11 del matí. L'itinerari serà sortida des del carrer Monistrol per agafar l'Avinguda Catalunya en direcció a l'arribada a l'aparcament del Pavelló Municipal d'Esports cap a 12:15 del migdia, on es rebrà el Rei Carnestoltes i la resta dels participants d'aquesta rua, i allà es farà l'exhibició de les diferents comparses participants, tant les infantils com els adults, que podran fer la seva desfilada, la seva posada en escena amb els seus corresponents balls. Cap a 2:15 de la tarda es farà el lliurament dels premis del concurs amb animació i comiat del Rei Carnestoltes. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, ens parlava d'aquest Carnestoltes que ja s'acosta a Parets del Vallès.
Carnestoltes és la festa de color, de la música, de la disbauxa, de l'alegria per excel·lència, i a més té molt bona pinta enguany. Jo crec que ja estem acostant-nos als números de l'any passat i això que va ser un rècord. Per tant, confiem doncs, en estar en aquells números que van ser espectaculars, i sobretot confiem en el bon ambient que es va generar en tot moment, no? I el bé que ens ho van passar tots plegats. Per tant, les números novetats ja la sabeu, un tercer premi, hem afegit un tercer premi amb el tema local i després de la comparsa i després també doncs, un premi especial aquella comparsa doncs, que ens agradi més perquè és la més divertida o per qualsevol cosa doncs, que el jurat en aquell moment doncs, consideri. Això va néixer arran de les peticions que hem tingut de la gent de Parets i també doncs, d'aquest dubte que se'ns va generar l'any passat doncs, amb una comparsa doncs, que volíem premiar, però que clar, els premis eren els que eren i al final doncs, vam decidir entre el jurat doncs, proposar aquesta nova categoria per tenir llibertat a l'hora de poder atorgar-lo o declarar-lo de cert. Per tant, animar a tothom a participar-hi, com sempre, en aquesta gran festa i a passar-s'ho superbé.
Hi haurà un total de 14 premis en disfresses, 3.600 euros repartits en premis, 3 per a la categoria individual per a infants, 3 per a adults, 2 per a les comparses d'adults, 2 per a les comparses infantils i, com a novetat, aquest 2025, 3 premis de 500, 300 i el nou 150 euros per a la categoria comparsa local i un premi de 150 euros, també nou, a la categoria Premi General Especial. Els premis els podran cobrar tant entitats com associacions, persones físiques i pel que fa als concursos per a participar en el concurs individual de disfresses, caldrà inscriure-s'hi en el mateix moment, el dia de la Rua, al carrer Monistrol, a les 10 del matí, mentre que per al concurs de comparses sí que s'han d'inscriure prèviament a Can Rajoler, al carrer Travessera 1, al telèfon 93 573 98 00 en horari d'oficina. Un cop inscrits es fa l'entrega als concursants de les normes de participació. L'exhibició i la deliberació del jurat es farà durant la Rua i les comparses es podran exhibir a l'aparcament del pavelló on tindrà lloc el lliurament dels premis. Pel que fa a la cercavila, començarà amb l'arribada del rei Carnestoltes i la sortida de la Rua cap a les 11 del matí de diumenge des del carrer Monistrol en direcció Avinguda Catalunya fins a arribar a la aparcament del pavelló municipal d'esports, moment en què es podran veure totes les comparses juntes en aquest mateix espai. Tot seguit es farà el lliurament dels premis al concurs amb animació i el comiat del rei Carnestoltes. La novetat d'aquest 2025, aquests dos nous premis per la festa del Carnestoltes, un tercer premi local per valor de 150 euros per a les comparses locals i el Premi General Especial a criteri del jurat, també valorat en 150 euros, que valorarà la posada en escena, la simpatia, l'harmonia del conjunt, la sostenibilitat del medi ambient i la disbauxa, l'actualitat o l'espectacularitat. Tot això ho tindrem junt aquest pròxim diumenge 2 de març a Parets del Vallès en el Carnestoltes a casa nostra.
Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio. Notícies comarcals.
Fem un repàs a l'actualitat de la comarca. Comencem parlant del Vallès Oriental i l'Osona, que estrenyen vincles empresarials. Les cambres de comerç, tant del Vallès Oriental com de l'Osona, i les organitzacions Unió Empresarial Intersectorial, la UEI, el Consell Empresarial d'Osona, la CEDO, es marquen els objectius d'aprofundir en projectes compartits. Aquest dijous passat, totes quatre entitats van tenir una primera reunió a Granollers per tractar aspectes estratègics per a totes dues comarques, amb l'objectiu de compartir que el teixit empresarial de les dues comarques guanyi competitivitat. Els primers passos en la col·laboració que comença a connectar-se tenen a veure amb la formació i l'ocupació. Un primer vincle compartit per totes dues comarques és l'universitari. La Universitat de Vic ja fa activitats al Vallès Oriental a través de la Universitat de Granollers en el camp de la enginyeria. Un primer plantejament és desdoblar el grau d'enginyeria mecatrònica. Actualment s'imparteix a Vic i al Vallès Oriental, i acabar incorporant molts treballadors pròxims a l'Osona perquè a la comarca no hi ha aquesta formació. Empresaris del Vallès Oriental visitaran la Universitat de Vic per determinar com implantar aquests estudis a Granollers. En el camp laboral es planteja la necessitat que el sector privat i el públic cooperin amb l'objectiu que les escoles i les universitats millorin a través del coneixement de les necessitats que aporta el teixit empresarial i de les eines de les administracions per fer resoldre aquestes mancances. De fet, durant la trobada es va constatar el problema compartit del que les organitzacions anomenen exclusió educativa laboral. o exclusió educativa i laboral. L'experiència d'Osona, a través de la Fundació Albir, una escola de segones oportunitats amb unes tutories per al jovent que deixa els estudis per reorientar-ne el seu futur professional. Empresaris vallesans visitaran la Fundació per buscar també una adaptació d'aquest projecte a la comarca. Les entitats econòmiques i empresarials també comparteixen qüestions estratègiques en matèria com les infraestructures. El desdoblament de la línia R3 es mantindrà en l'agenda d'actuacions en els propers anys. El Vallès Oriental va exposar el seu programa de foment de l'emprenedoria femenina amb una exposició itinerant d'empresàries industrials i conferències a les escoles que s'estudia també fer a l'Osona. Grups de treball en les diferents temàtiques que aprofundiran en la col·laboració entre les dues comarques. I acabem parlant de Towa, que reforça l'UP a Martorelles. La companyia farmacèutica Towa impulsarà des de Martorelles el desenvolupament de medicaments genèrics de valor afegit i qualitat i treballarà per establir-se com a líder en el camp dels tractaments oncològics orals sòlids. Són les dues perspectives de futur per al centre tecnològic que té a la planta vallesana. És l'únic UP tecnològic internacional recollit en la llista que la setmana passada va presentar la Mobile World Capital Barcelona i l'Agència de Desenvolupament de la Generalitat, Acció. La llista recull 160 centres a Catalunya. La gran majoria es troben a Barcelona. Towa té establert una UP a Martorelles des que l'any 2022 va instal·lar-se en aquest municipi arran de la compra de la divisió de genèrics de l'empresa Esteve. La matriu japonesa ha dipositat una gran confiança en aquesta planta vallesana des d'on es lidera la diversificació de l'oferta del grup en sectors com ara els fàrmacs oncològics. A la planta dedicada a la recerca i al desenvolupament es fan activitats per avançar en noves fórmules farmacèutiques, la validació de productes i la millora de processos de producció. L'UP opera a escala internacional i gestiona directament activitats en mercats com Itàlia, Portugal i als Estats Units, i indirectament a més de 30 mercats. Entre els principals avenços de l'últim any en destaca el lideratge en el desenvolupament de medicaments d'alliberament moderat, per al qual s'establiran plantes especialitzades. Alguns dels productes amb aquesta tecnologia s'exporten també al Japó.
El temps a RAC 107 FM.
Hola, què tal? Sí que és cert que esperàvem una miqueta més de precipitació, sobretot de cara al dissabte a la tarda, però la situació va anar cada vegada menys i tan sols vam rebre 7,1 litres per metre quadrat, que juntament amb les 4 gotes d'ahir diumenge vam registrar gairebé 8 litres per metre quadrat, tot plegat amb un cap de setmana marcat per l'ambient més ennuvolat i unes temperatures que han quedat entre els 15 i 16 graus de màxima, per tant, ambient relativament frescot al cap de setmana. Per tant, hem deixat enrere aquest moment d'inestabilitat i comencem una setmana marcada per certs moviments meteorològics, començant per demà amb l'arribada d'un front que arribarà més desgastat, però en definitiva ens portarà més precipitacions. A una jornada de dilluns que hem començat amb un ambient molt, molt emboirat, una boira ben espessa que hem tingut a primeres hores del matí aquí a Parets del Vallès, però ràpidament, a la mesura que ha anat sortint el sol, s'ha anat dissipant aquesta boira i quedarà una jornada amb la presència de molts núvols, els que deixaran el cel més enterbolit, però no ens deixaran precipitacions. Tot plegat amb unes màximes que rondaran, si fa o no fa una altra vegada, entre els 15, 16, com a molt, el 17 graus, i per tant un ambient més suau a les hores centrals del dia, amb una mínima que sí que ha estat més freda de 5,5 graus positius. Doncs bé, de cara a dimarts ens entrarà un front que ens arribarà molt més desgastat aquí a Parets del Vallès, i sí que és cert que les precipitacions podrien quedar-se més concentrades a les comarques gironines, però aquí a partir del migdia i de cara al llarg de la tarda de demà dimarts les precipitacions podrien arribar i deixar-nos algun litre aquí al poble. Ens acompanyarà ben bé demà a la tarda i primeres hores de la nit i ràpidament ja tendiran a marxar. Sí que és cert que demà les màximes doncs seran molt semblants a les d'avui, però una vegada entri aquest front anirà acompanyat d'aire més fred que farà baixar les temperatures ràpidament demà a la tarda i, per tant, notarem la sensació de més fred, com diem, demà, segona part de la jornada. De cara a dimecres ja començarem el dia amb molt més restes d'inestabilitat, és a dir, un augment de la nuvolositat, però a mesura que vagin passant les hores aquesta nuvolositat anirà marxant i quedarà un dia, una tarda, molt més assolellada. Temperatures que notarem que seran més baixes al voltant dels 12-14 graus de màxima. I de cara a la resta de setmana no farà net del tot, sí que sé que podríem anar tenint restes d'inestabilitat, però anirà cada vegada menys i sembla que de cara al cap de setmana les precipitacions tendirien a desaparèixer. Pel que fa a temperatures d'aquesta setmana, tret de demà que començaran a baixar, la resta de setmanes mantindran molt normals per l'època de l'any. Per tant, amb els ulls posats de cara demà a la tarda, perquè sembla que podríem tenir precipitacions, repetim, més concentrades al quadrant nord-est, però aquí a Parets del Vallès també podrien arribar i descarregar amb certa intensitat. Com sempre, us seguirem atentament aquí a RAP107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP107 FM. Notícies.
Acabem amb l'apunt del dia i avui parlant de la llengua espanyola. Sabíeu que el 74% dels habitants d'una ciutat que ara anomenarem dels Estats Units parla espanyol de manera oficial? Com podran imaginar-se moltes persones, els Estats Units és un dels països amb major diversitat lingüística del món. En aquest context, l'espanyol es va consolidar fermament com la llengua estrangera més parlada dins del seu territori. I això ho demostra una ciutat dels Estats Units en la qual el 60% dels seus habitants ja parla espanyol de manera oficial. El creixement d'aquest idioma és el resultat de la contínua migració de persones hispanoparlants, la qual cosa va portar al fet que diverses regions adoptessin aquesta llengua de manera oficial o la utilitzessin majoritàriament en la seva vida quotidiana. Aquest potser podria ser un fenomen que respon a factors històrics, demogràfics i econòmics, segons dades recopilades per al portal que estudia precisament la demografia i també la llengua en tot el territori americà. Hi ha al voltant de 41 milions de persones que parlen espanyol. A més, en el mateix sentit, el Centre de Recerca PIUF estima que a prop de 16 milions de persones tenen una comprensió limitada de l'idioma anglès, la qual cosa reforça la presència de l'espanyol com a llengua dominant en diverses comunitats. Algunes també dades clau sobre l'espanyol als Estats Units és que el 17,8% de la població dels Estats Units és d'origen hispà i la xifra segueix en augment. Els Estats Units podria convertir-se en el país amb més hispanoparlants l'any 2060, segons estimacions d'estudis recents. Parlem de Califòrnia, de Texas i Florida, que són els estats amb major nombre de parlants d'espanyol, com dèiem al principi. La majoria dels adults llatins als Estats Units són bilingües, la qual cosa reflecteix la rellevància d'aquest idioma al país. L'informe al que ens referíem destacava que el centre, a Califòrnia, és una de les tres ciutats amb major quantitat de parlants d'espanyol al tot el país. Només està per sota de Florida, al 93%, i Laredo, Texas, al 90%. En el cas del centre, el 74,6% de la seva població parla espanyol, la qual cosa equival a aproximadament 33.000 persones. Segons dades de l'Oficina del Cens dels Estats Units l'any 2022, situat al comtat d'Imperial, a Califòrnia, el centre és una ciutat on la presència hispana és predominant. L'any 2006 ja comptava amb més de 40.500 habitants i una densitat poblacional de 1.500.000 de persones per quilòmetre quadrat. Algunes dades també importants rellevants sobre aquesta ciutat seria que és la capital del comtat d'Imperial, a Califòrnia. En aquesta ciutat va néixer la cantant i actriu Cher, per cert, un 20 de maig del 1946. El ciclista professional Siggy Bennett també és originari d'aquesta ciutat, del centre. L'impacte de la migració a Califòrnia cal remarcar també, d'altra banda, que un estudi publicat al gener de 2024 pel Public Policy Institute of California, basat en dades de l'Oficina del Cens, revelava que Califòrnia és la llar de 10.400.000 immigrants. A més, prop del 46% dels nens residents en l'estat tenen almenys un progenitor immigrant. I a moda de conclusió, aquests són altres dades percentuals que reforcen encara més la idea de la presència de l'espanyol a Califòrnia, que seria que el 49% dels immigrants a Califòrnia van néixer a Amèrica Llatina. I prop de 4 milions d'immigrants a Califòrnia són d'origen mexicà. Dit tot això, al dia d'avui s'estima que la concentració d'hispanoparlants en l'estat està directament relacionada amb aquests factors migratoris.
Cada dia, a la una de la tarda, notícies migdia. I a 8:15 del vespre, notícies vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
Amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dilluns 24 de febrer de 2025. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAC 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
Fins aquí l'informatiu Notícies Migdia. Tornem amb més actualitat informativa a les 4, a les 6 i a 8:15 del vespre amb l'informatiu Notícies Vespre. RAC 107, els esports.
Espectacular victòria del Club de Futbol Parets al camp del Banyoles. Sempre un camp complicat, un equip que juga molt bé a futbol, però que el Parets va guanyar 1-3. Tot gràcies al primer gol de Marc Arroyo, minut 20. Al minut 21, Carles Fofana va aprofitar una errada en defensa i la porteria del Banyoles per marcar el 0-2. Una segona part on el Parets va estar molt segur, inclús va tenir possibilitats d'ampliar el resultat, però va aconseguir reduir diferències al Banyoles al minut 80, amb un gol de Ferrusola. Sort que al minut 89, Daniel Rodríguez va aconseguir l'1-3 definitiu. Van jugar Víctor Vilarrasa, Marc Arroyo, Pablo López, Héctor Tejero, Edgar Fernández, Raúl Cusidó, Carles Fofana, Víctor Hernández, Marc Grau, Mamadou Touré i Jordi Sánchez. També van jugar Alexandre Aznar, Ilias Carac, Òscar Nieto i Daniel Rodríguez, a més de Pedro Lino Macuba. Al final, com dèiem, 1-3, gran victòria del conjunt paratà, que va veure una groga, en aquest cas Manuel Francisco Vilchez, i vàries en va veure el conjunt del Banyoles. Victòria important, tal com ens deia l'entrenador Ambiri.
Bueno, un partido que sabíamos la dificultad que tenía. En Banyoles solo ganó hasta el día de ayer Argentona y fue un partido que hasta el 78 iban 0-0. Es un rival, bueno, que a nivel de jugadores, de plantilla, es de los más potentes del grupo y un equipo que muy intenso, muy duro, muy agresivo. La verdad que a mí es uno de los mejores equipos de la categoría. Tienen la problemática que tiene muchas bajas, muchas lesiones, y eso le hace o le ha hecho pues ir a muchos partidos con pocos efectivos. Incluso esta semana también sucedió. Bueno, aún así, ya te digo, es un buen equipo y un campo que se llamó la dificultad que tenía. Pero el equipo entró bien al partido. Ya desde la primera jugada ya se veía que el equipo está con cada un pasito adelante, que está con otra mentalidad, que tiene muchas ganas de ganar los partidos, de ir hacia arriba.
Un Parets que va estar molt seriós, com dèiem, en aquest partit disputat a Banyoles i que tot es va posar de cara amb aquest 0-2.
Y bueno, empezamos bien, como digo, con dominio, con algún balón parado, con algunas oportunidades de generar alguna ocasión de gol. Y bueno, aproximadamente el minuto 20 en un córner, bueno, pues bien lanzado por Héctor, cerradito y con un buen ataque de marca al primer palo, conseguimos meter el gol. Y prácticamente, la siguiente jugada, una presión arriba que hacemos, Cardas presiona al portero, el portero, bueno, pues espera demasiado, temporiza demasiado y cuando va a despejar golpea en el pie de Carlas el balón y se mete para adentro. Bueno, ahí tuvimos suerte porque nada, metemos el 1-0, nos encontramos con este error de ellos que aprovechamos bien.
I un Parets que després es va mostrar molt sòlid, tot i que va venir l'1-2 al minut 80.
Sabíamos que bueno, Banyoles es un equipo que es difícil cuando se pone por delante el remontar su partido, pero también sabíamos que cuando el rival se pone por delante de Banyoles también les cuesta remontar. Bueno, nos vamos al 2-0 al descanso con unos últimos minutos donde ellos cogen algo de dominio y bueno, tienen una última falta a favor que se va fuera antes del pitido. Y al descanso, bueno, comentamos un par de cosas, le damos importancia a salir bien a la segunda parte y a buscar el tercero porque sabemos que bueno, que cualquier gol mete al rival en el partido y ante un buen equipo y en su campo, pues si te vas 1-2 a los últimos finales, a los minutos finales te vas a seguramente a sufrir y no queríamos eso. Y yo creo que estuvimos bien la segunda parte, estuvimos muy sólidos, no nos generaron. Sí que es verdad que generábamos lo justo nosotros, pero estaba más cerca seguramente el 3-0 que el gol de ellos. Y bueno, tuvimos un golpeo de Pedro, la verdad que los cambios salieron muy bien. Hicimos primero Oili y Pedro entraron y la verdad que dieron aire fresco al equipo. Se tocó, yo creo que a partir de que hicimos los cambios el equipo fue mejorando por un tema de que algunos jugadores estaban cansados.
Però, com dèiem, va arribar el 1-2 del Banyoles. Tot i això, després de molts canvis, en Dani va marcar l'1-3.
Como digo, la entrada de Ili y Pedro nos dio aire fresco y ahí fueron buenos minutos, junto con la entrada de Nieto después. Y ahí tuvimos dos ocasiones, una muy clara de Pedro que se saca un golpeo que le da al larguero. Hubiera sido seguramente el gol de la jornada. Y también una de Nieto, nada más salir. Y bueno, cuando parecía que estaba el partido controlado, pues una acción puntual que ellos entran dentro del área. Malgrau entra demasiado fuerte y a destiempo y comete penalti. Y en el 80-81 nos meten ese gol. Que bueno, al final hace crecer al rival y hace que bueno que podamos sufrir el tramo final. Decidimos hacer un doble cambio, meter un delantero y quitar un medio, algo que parecía mejor arriesgado, pero con vista también a poder atacar bien y mejor y conseguir ese tercer gol. Y luego metimos a Parry para darle algo más de solidez y la verdad que ese doble cambio al equipo le dio muchísimo. No solo porque Dani mete el gol, sino porque también Parry sale y le da mucho equilibrio, gana acciones en el juego aéreo. Bueno, la verdad que los cambios entraron muy bien. Yo creo que es para felicitar al equipo desde primero al último, porque ha sido uno de los partidos más completos en un campo muy difícil contra un rival muy, muy complicado. Y bueno, esos tres puntos antes del parón que tenemos la semana que viene, la verdad que nos ayuda mucho para afrontar el tramo final de Liga con, bueno, con la motivación que supone el hecho de coger esa tercera plaza y de mirar hacia arriba sabiendo que llevamos una segunda vuelta muy buena y que queremos seguir haciendo esto, el sumar de tres y el ir escalando posiciones y ganando de terreno a los que están por encima nuestro.
Parets que puja a la tercera posició. Víctor Hernández també ens parlava de la victòria a Banyoles.
Bueno, muy contentos, la verdad. Estos tres puntos nos ayudan muchísimo a acercarnos a los puestos de ascenso, que es realmente el objetivo que nosotros tenemos marcado a nivel de vestuario. Y bueno, el partido fue la verdad que muy competido, el rival muy intenso, que nos puso las cosas difíciles. Sí que es cierto que defensivamente estuvimos muy bien, fuimos un equipo muy sólido, todo balón que ellos querían jugar o lanzar acababa rápidamente en nuestros dominios y la verdad que muy contento por el trabajo del equipo. Meter el gol en el minuto 20 fue clave. Y más clave todavía fue anotar el segundo con ese esfuerzo de Carlas. Nos permitió estar bueno más tranquilos, ayudar un poquito más a que el equipo se sintiera cómodo en el campo. Y bueno, la verdad que todos estuvimos a un gran nivel. Creo que es el camino a seguir y muy contentos en general.
També ens parlava de la victòria el defensa Marc Arroyo.
Partit molt controlat des del primer minut fins a l'últim. L'equip va sortir amb una idea molt, molt clara, que era pues, tenir la pilota, tancar una miqueta l'equip rival al camp contrari, i al final pues, es va veure que des del minut 1 pues, aconseguíem tindre pilota, ells pràcticament no aconseguien passar-nos del mig del camp, els teníem bastant embotellats a la seva àrea, i bueno, pues, a partir d'anar generant petites arribades i controlant el partit, al minut 20 en un córner ens avancem, i tal qual salta de centre, al minut 21 el Carles fa una pressió molt bona i amb un error del porter rival i acabem el 2-0. Llavors acabem la primera part, acabem sense patir gaire, tampoc, dominant bastant bé el joc, i sortim un altre cop a la segona part amb la mentalitat clara de mantindre el mateix nivell i la mateixa intensitat que havíem tingut a la primera part, i aconseguim tindre alguna arribada sobretot per banda, quan entra també Pedro i entra en Dani, doncs aconseguim generar, Pedro fa un xut al pal i tenim tres o quatre ocasions, i sobretot també que aconseguim pràcticament anul·lar-los, i que ells, tot i tenir una miqueta més de pilota a la segona part, aconseguim això, que pràcticament no ens generin arribades, i res, una jugada una miqueta aïllada al minut 80, fem un penalti i se'ns acosta una miqueta amb el 2-1, però bueno, l'equip al final venim amb bona dinàmica, tenim bona actitud i l'equip segueix treballant i apretant a dalt, i al minut 90 una molt bona jugada entre el Nieto, el Pedro i el Dani, acaba amb gol del Dani, i per donar-nos una miqueta de tranquil·litat i no haver de patir aquests últims minuts. Llavors al final el resum és un partit molt, 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 molt complet de l'equip, potser el més complet de tot el que portem de temporada, i bueno, doncs aquesta una miqueta el punt de partida i la línia a seguir.
Carles Sofana, també autor d'un gol de Parets, també ens en parlava.
Doncs va ser un partit molt intens. Des del principi vam començar nosaltres apretant i dominant la pilota, i van arribar a dos gols a la primera part que ens van ajudar a continuar dominant. L'altre equip es quedava en un bloc baix, mitjà, i nosaltres podíem circular bé la bola amb tranquil·litat. Després, la segona part, sí que ells van apretar una mica més, i vam estar patint fins al penalti, que es va posar 2-1, i allà vam continuar patint, aguantant, fins al 3-1, que ja es va tancar el partit.
O en Víctor Vilarrassa també ens parlava de la victòria.
Bueno, penso que ahir vam fer un dels millors partits de la temporada. Potser no era el dia on havíem de fer un cop de sobre la taula per ficar-nos realment a prop, no?, de les posicions que donen opció de jugar al play-off, i penso que sabíem de la importància del partit, l'equip pues, tenia moltes ganes, no?, perquè al final portem moltes setmanes lluny, no?, d'on volíem estar, i crec que ahir teníem l'oportunitat d'apropar-nos a només un partit del segon classificat, i la veritat que, bueno, que vam sortir molt i molt bé, vam tenir la fortuna, no?, que en 20 minuts ens vam ficar 0-2, i penso que l'equip doncs no va deixar, no?, d'apretar dalt, de ser molt intensos, de guanyar duels, i que no vam patir en cap moment, i sí que és veritat que bueno, al final al minut 80 vam fer un penal, no?, una miqueta innocent, que és un error nostre, que ens vam ficar ells en el partit, però vam saber patir, no ens van generar ocasions de gol en tot el partit, i penso que vam estar de 10.
El Juventus Lloret va guanyar 1-0 al Tossa, i això fa que el Parets es col·loqui tercer. Torelló 1, Torroella 1, Roses 1, Argentona 4, Castellà 2, Sant Joan de Montcada 2, dos punts més que perd el Sant Joan de Montcada. Montcada 0, Bescanó 0, Mollet 0, Granollers 2, Derbi Vallèsà i victòria en aquest cas pel Granollers. Caldes 1, Can Givert 1 i Banyoles 1, Parets 3. Amb aquests resultats a la classificació, líder Argentona amb 39 punts, amb 37 i 3 partits empatats seguits, el Sant Joan de Montcada. El Parets és tercer amb 34, el Tossa ve quart en aquest cas amb 33, Granollers és cinquè amb 31, amb 29 el Juventus Lloret, amb 28 el Can Givert, amb 27 el Torroella, amb 26 el Banyoles i el Castellà, amb 25 el Bescanó, els mateixos com Mollet. El Caldes en té 23, Torelló 22, Montcada 15 i tanca el Roses amb només 5 punts. Propera jornada, que serà ja la número 21, en aquest cas, i en aquest cas no és la setmana que ve perquè s'atura pel tema del Carnaval, del Carnestoltes, Granollers-Montcada, Bescanó-Roses, Can Givert-Juventus-Lloret, Parets-Caldes de Montbui, Argentona-Torelló, Sant Joan de Montcada-Banyoles, Tossa-Mollet i Torroella contra Castellà. Per altra banda, hem de parlar també del segon equip del Club de Futbol Parets, que va a perdre, va tornar a perdre, en aquest cas, mal partit, del Parets B, que va perdre 0-3 contra el Cabrils. Gols al 37 de Marteles, Càmera al 51, i Càmera al minut 81 va sentenciar amb el 0-3 definitiu.
Notícies.